Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
6 minuts ara mateix, que passen de les 11 del matí. L'última onada de calor de Catalunya, la veritat és que va acabar aquest divendres amb temperatura rècord a gran part de Catalunya.
La setmana passada Catalunya va viure una veritable onada de calor. Durant 3 dies sembla que va haver-hi 9 graus més del que normalment tindríem aquells dies.
Déu-n'hi-do.
Segons dades del Metocat, el dimecres diversos punts de Catalunya ja superaven els 40 graus, i així fins divendres. Durant aquesta onada de calor, els municipis de Catalunya que els han superat, top 3, 42,4 graus a Llimiana, al Pallars Jussà, Vinebre, 42,6 graus a la Ribera d'Ebre, i el top, 43,1 graus al pantà de Riba-roja a Ribera d'Ebre.
Clar, Xavi, per parlar-nos d'aquesta calor, no? Tenim avui amb nosaltres ja connectat a distància en Jordi Cunillera. Ell és el cap de la unitat de canvi climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya. Què tal, Jordi? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel. Per cert, Jordi, com has passat la calor d'aquests dies? Tu ets més de piscina, ventilador o menjar alguna cosa refrescant?
Jo sóc més de ventilador, piscina, com pugui, però és difícil aguantar uns dies com els que vam tenir la setmana passada.
Clar, suposem que com a persona que treballa dins del Meteocat, t'ho preguntaran molt, no, Jordi, però continuarem amb aquesta calor durant tot l'estiu?
És una pregunta molt recurrent, i sobretot d'aquest cap de setmana, no? Aviam, en principi sí, clar, quan sempre diem, des de quan parlem de canvi climàtic, que la temperatura doncs està augmentant en general, i sobretot un de les estacions de l'any on es nota més aquest augment de temperatures a l'estiu, és una miqueta la idea aquesta, no? De que cada vegada aquests dies, aquestes onades de calor, valors extrems superior a 40 graus, doncs els anirem tenint amb més freqüència. Així com fa uns anys això era excepcional gairebé, tenir un dies amb més de 40, doncs aquests últims anys i en el futur això s'anirà repetint amb molta més freqüència.
Clar, i d'alguna manera, Jordi, per moltes persones diem això de que no és normal, no? Per tant, ens hem de començar a habituar-nos a dir això, que, no? Justament de tillar exacte. Aquestes temperatures, com, no? Ens semblen que no són normals, però a partir d'ara sí que seran normals.
Exactament. Aquesta és una miqueta aquest és una mica el canvi de paradigma, per dir-ho així, no? És a dir, que un fenomen que qui recorda 20, 30, 50 anys enrere era realment excepcional, com arribar als 40 graus, doncs aquests últims anys ja pràcticament cada estiu s'hi arriba, i anirem repetint aquestes xifres de 40 i probablement doncs més elevades de les que hem tingut en els propers 25, 30, 50 anys. Per tant, un fenomen que és veritat, fa un temps es deia que era una cosa extraordinària, doncs ara mateix ja no és tan extraordinària. No ho tindrem cada dia, evidentment, i per sort, però situacions com les de la setmana passada es poden repetir aquest mateix estiu, i en els estius següents segur que s'aniran repetint.
No m'està donant molta esperança el Jordi, ara, per aquest estiu.
Mans al cap.
No és un tema d'esperança, per dir-ho així. És més poder d'adaptar-nos en aquesta situació que probablement la tindrem més sovint, no? Que no sigui tan excepcional aquest fenomen no vol dir que no sigui impossible de conviure i de suportar-ho, no? El que passa és que, segurament doncs haurem de prendre mesures pensant ja en aquests valors de temperatura.
Clar, ara parlarem, si de cas, Jordi, amb aquestes mesures, no? I per què s'han arribat a aquestes altes temperatures, però abans, Xavi, tenim un dubte persistent.
Hi ha una cosa que m'ha sorprès d'aquests dies, que preparant aquesta entrevista he llegit: entre nits tropicals, episodis de calor alta. Clar, quantes maneres tenim de dir que fa calor? És el mateix que doneu aquest fenomen?
En principi, com a definició, onada de calor es parla quan hi ha 3 dies consecutius en un lloc, en un mateix indret o en una mateixa zona, amb unes temperatures màximes, o sigui, diurnes, superiors a un llindar. Aquest és un llindar que nosaltres tenim marcat, depenent de la zona, de l'historial de temperatures que hi hagi hagut, etc. No? Llavors, quan hi ha 3 dies consecutius amb temperatures superiors a aquest llindar, llavors és quan nosaltres diem que hi ha onada de calor. Una altra cosa és que això també és veritat, que en els últims anys també s'ha notat molt, és que les temperatures mínimes també van pujant. I, per tant, les nits també cada vegada és més habitual doncs, tenir nits amb valors superiors als 20 graus, inclús a llocs propers al litoral, superiors a 25 graus. No? Això, amb les temperatures mínimes, no es parla d'onada de calor, però sí que són, en algunes ocasions i en alguns llocs, són molt més molestes, per dir-ho així, que les temperatures màximes. És a dir, en principi, que tu durant les hores centrals del dia doncs, faci molta calor, bueno, doncs mira, més o menys et pots posar en un lloc amb aire condicionat o en un lloc a l'ombra i suportar-ho una mica més. Però clar, que quan tu te'n vagis a dormir i tinguis ganes de descansar, doncs t'estiris al llit i comencis a, bueno, amb malestar perquè tinguis molta calor, etc. Això no es parla d'onada de calor com a tal, però també provoca molts problemes, no?
Clar, estem escoltant el Jordi Cunillera, ell és cap de la unitat de canvi climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi, primer algunes veus doncs, van dir que aquesta onada arribaria al pic el dimecres, però després ja es va començar a allargar fins divendres passat. Què podem saber exactament d'aquestes onades de calor? Podem arribar a prevenir en temps aquestes onades de calor, Jordi?
Amb molts dies vista, no. És a dir, que és un fenomen com d'altres que es puguin preveure, de que actualment els models de predicció, els models de pronòstic, ens donen una informació molt acurada i sobretot amb temperatura doncs a 3, 4, 5 dies vista, per dir una miqueta allargar-ho, però a més ja no. Per tant, allò per dir quina serà la repetitivitat d'aquest fenomen al llarg de tot l'estiu, doncs jo estic convençut de que en tindrem més d'onades de calor, però no puc dir exactament quan seran. Si serà a partir del 10 de juliol o la segona quinzena de juliol o la primera d'agost, no ho sé. Això no ho sabem. Vull dir que els models no ens donen tant. Sí que podem preveure de que la temperatura aquest estiu serà superior a la normal. Això sí que ens ho diuen tots els models. Però el fet d'arribar en aquesta definició que he dit abans d'onada de calor, això ja fins a pocs dies abans no ho podem saber.
Tres dies per saber-ho abans a mi ja em va bé, per fer maletes.
Ja està bé.
Jo tinc una pregunta. Clar, quan es parla del canvi climàtic es parla molt de la pujada de temperatures, de la calor, però exactament quin és el motiu d'aquest augment d'aquesta calor? És el forat de la capa d'ozó, radiacions extres... Com puja? Què té a veure el canvi climàtic amb aquesta calor?
Sí, és tot un conjunt de coses. No hi ha una causa única, però intentaré allò ser molt, molt concís. De fet, quan augmenta la concentració de gasos a l'atmosfera, del que anomenem els gasos d'efecte hivernacle, de tots els gasos contaminants que tenim a l'atmosfera, aquests gasos retenen més radiació que emet el Terra, que emet la superfície terrestre, i una part més gran d'aquesta radiació la retorna a la Terra. Per dir-ho així molt ràpidament, si aquesta capa de gasos atmosfèrics no hi fos, la temperatura mitjana de la superfície del Terra seria de 18 graus sota zero.
Déu-n'hi-do.
Per tant, no tindríem vida com la coneixem actualment. Gràcies a que hi ha aquests gasos, a que hi ha l'atmosfera, la temperatura, però l'atmosfera amb unes condicions normals, per dir-ho així, amb una composició de gasos normal, doncs la temperatura mitjana tradicional o històricament era d'uns 15-16 graus. Val? I amb això podíem viure perfectament, la temperatura mitjana a la Terra, al planeta. El que hem fet nosaltres, els homes, els humans, és que hem augmentat aquesta concentració dels gasos atmosfèrics. I en augmentar aquesta concentració dels gasos a l'atmosfera, el que hem provocat és que la temperatura de la superfície terrestre també augmenti. Aquest és el fenomen principal. Que l'augment dels gasos fa que hi hagi un augment de la temperatura de la superfície terrestre. i a partir d'aquí hi ha tot un seguit de fenòmens que venen lligats amb, aquesta, amb aquest augment de temperatura, com per exemple hi ha una, amb això sí que també tenim valors, que hi ha una disminució de la quantitat de nuvolositat i per tant hi ha més radiació solar, més hores de sol, per dir-ho així, i per tant doncs la temperatura també augmenta, perquè tenim menys núvols que retinguin aquesta radiació solar i per tant la temperatura a nivell de superfície també augmenta.
O sigui, és a dir, al final és una mica com un efecte dòmino, no?
Un únic motiu, exacte, hi ha tot un efecte dòmino de que tot es va desencadenant i de moment tots aquests fenòmens que anem observant indiquen això, que les temperatures aniran doncs, cada vegada augmentant més.
Clar, Jordi, darrerament hem escoltat alguns dels experts que apunten que d'aquí una dècada podem pujar temperatures, estem parlant de 50 graus a l'estat espanyol. Quina opinió en tens tu?
Jo no sé si arribarem als 50,
perquè
no
és mans al cap, però, celles cap amunt.
Però, clar, no, vull dir que jo fa, no sé, no recordo, però potser fa 2 o 3 anys vaig dir que als 45 arribaríem a Catalunya abans de 10 anys i potser em vaig quedar llarg perquè ara ja estem jo recordo el juny del 2019 que va ser l'última gran onada de calor que vam tenir al Carràs, que és un municipi que ara és molt conegut pel cinema i així, doncs al Carràs van arribar a 43,8, que jo, de moment, és la temperatura més alta que he vist registrada a Catalunya, en una estació, Bé, 43,8, o sigui, gairebé 44 graus. Això és un valor, altíssim, no?
Altíssim, no?
És el que dèiem abans, que aquests valors abans només els sentíem al nord d'Àfrica, al sud d'Espanya.
Sí,
Andalusia sí que arribava algun dia als 43, 44, però aquí no hi arribàvem mai. I, el 19 hi vam arribar, 43,8.
Per tant, deixem una mica aquest pronòstic, no?, a finals de dècada, que si no doncs fem alguna cosa pel canvi climàtic, Jordi, això pot ser tota una realitat, aquesta pujada de les temperatures.
Això és... Jo ho tinc molt clar. És a dir, que si no es fan mesures i no es prenen mesures i ja anem tard, però encara estem a temps... que no cal ser catastròfic de dir ja no podem fer res, no és veritat, i es pot encara fer molta cosa, però clar, ho hem de començar a fer. El que no podem fer és anar passant els anys i quan arribi aquests 45, 47 graus dir, potser sí que podem fer alguna cosa.
I ara què fem, no? I ara
fem-ho ara, no? Clar, perquè llavors potser sí que ja no hi serem a temps, però ara sí, ara encara hi som a temps.
Jordi Cunillera és el cap de la Unitat de Canvi Climàtic pel Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, Jordi, et volem preguntar com treballeu en aquest departament. Ara ens ho estaves explicant, no? I en marxa enrere amb això del canvi climàtic, a part d'anàlisi, busqueu maneres, no? Entenem també d'adaptar-nos a aquest canvi climàtic.
Sí. Clar, hi ha mesures que es poden anar fent. És a dir, que d'una banda la més general doncs és... tot el tema de l'estalvi energètic, de l'estalvi en el consum d'aigua, etc, que això doncs més o menys ho podem anar fent tots, però a banda també un tema doncs més, potser més filosòfic, per dir-ho així, o més important, que és també un canvi de paradigma industrial, potser, no? O empresarial, no? És complicat, això, però clar, a nivell de productivitat, a nivell de... Si volem mantenir tots els ritmes que portem ara, doncs haurem de seguir consumint la mateixa energia i això en algun moment haurem de frenar-ho. S'haurà de frenar perquè no hi haurà aquesta energia. La producció d'energia també té un límit. No podem generar energia de qualsevol lloc, no? Llavors hi ha moltes mesures polítiques també, però també mesures de totes les persones, no?, en general.
Jordi, concretament quins plans tenim per millorar aquesta situació? O Catalunya tira més per adaptar-se a la situació que es troba?
El tema de la mitigació, que és intentar doncs, reduir totes aquestes emissions i dels gasos d'efecte hivernacle, d'aquests gasos contaminants, això són més mesures internacionals, perquè és veritat que el fet que pugui fer un lloc, doncs, si tots del voltant no ho participen, doncs és molt complicat, és difícil, però a nivell local són més mesures d'adaptació. I és, doncs bé, no sé, des de, per exemple, en temes d'agricultura, doncs cada vegada provar o plantar, conrear, doncs espècies que s'adaptin més a aquests valors de nous valors de temperatura, menys consum d'aigua, etc. I això s'estan fent moltes proves, per exemple, plantar vinya cap a zones del Pirineu, i això fa anys ja que s'ha fet. I s'estan fent proves d'aquest tipus, o també fruiters, pomeres i tot això. Vull dir que amb espècies de... amb treballs d'agricultura sí que ja s'estan fent proves per intentar això, de trobar llocs nous i espècies noves, varietats noves, que es puguin adaptar molt bé a les condicions que ens esperen en el futur.
Per tant, aquestes condicions que ens esperen en un futur, com ens està explicant el Jordi Cunillera, mans al cap, celles amunt, sembla ser que serà una mica la tònica general aquest estiu, Jordi, si és que no prenem consciència, no, d'aquest canvi climàtic, el que el tenim ja aquí, Jordi. Per tant, no ens queixem, sí. No? D'alguna manera de dir, jo sóc la primera que em queixo, Jordi, quina calor que fa aquestes onades, però potser és que som nosaltres, no, els que tenim aquest poder del canvi, Jordi.
Exactament, nosaltres tenim molt, no ho podem fer tot, evidentment, no ho podem fer tot i no ho podem arreglar tot, però sí que podem començar a posar-hi doncs, alguna solució, i a dir que són solucions. Aviam, aquí hem patit anys de sequera, i quan hi ha hagut sequera i ens han demanat reduir el consum d'aigua, la gent l'ha reduït, el consum d'aigua. Doncs agafem un hàbit de seguir sempre amb aquesta reducció del consum d'aigua. No ho fem només en el moment que hi hagi sequera, sinó que, en general, doncs, intentar deixar totes les aixetes ben tancades, de que no hi hagin pèrdues per les conduccions, etc. Vull dir que tot això són mesures que cadascú pot anar fent a casa seva, amb la llum igual, no deixar cap llum obert si no és que sigui estrictament necessari. Bueno, doncs tot això sí que són coses que podem anar fent.
Jordi Cunillera, cap de la Unitat de Canvi Climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres del matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
Clar, i per acabar aquesta part tan calorosa, Xavi, del programa, la veritat és que hem volgut saber més, ja veuràs cap on anirem. Dels que molts diuen que és el poble, ara ho preguntarem, més fresc de Catalunya, és Das, ubicat a la comarca de la Baixa Cerdanya, amb una superfície de 14,6 quilòmetres quadrats i de 223 habitants. Clar, per parlar-nos de Das, jo ja començo a notar una mica doncs, aquesta frescor, tenim el Xavi Cruïlla, ell és observador meteorològic de Das, col·laborador del Servei Meteo.cat i una mica el meteoròleg municipal de Das, no, Xavier? Què tal, Xavier, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom, què tal?
Ens ha cridat molt l'atenció, primer de tot, Xavier, això de meteoròleg municipal de Das. Aquest és el títol, no?, que tens, Xavier, entre d'altres.
Bé, sí, això és a dir, ja fa anys que anem seguint una mica, jo tinc una pròpia estació i prenc les dades i també parlem amb altres mitjans de comunicació, i bé, algun company del vostre programa devia trucar en algun lloc determinat i va dir, truqueu aquest que...
Que aquest en sap, eh?
Si no en sap, recollim dades, mirem, observem molt també, observem molt, i com heu dit, doncs fa ja quasi 12 anys amb l'apartat de Som Catalunya, del Meteocat, doncs estem també com observadors de vigilància, en el meu cas. I com, per exemple, comença a nevar, doncs els informem. Ara, en aquests moments, a la meva cota està nevant, o no està nevant, o ve una tempesta. És a dir, al moment que estem en situació de risc, sigui per neu o per tempesta, nosaltres fem aquests avisos en el Servei Meteorològic de Catalunya.
A veure, Xavi, dóna'ns una mica d'enveja. Ara mateix, quina temperatura teniu a Das?
Doncs mira, avui per ficar-vos en vis enveja, avui hem sortit d'una mínima de 13.6.
Subent.
I ara en aquests moments no arribem als 25 graus. 24.7 i això sí, amb aquesta humitat baixa, del 43% d'humitat. En aquest moment aquí a Cerdanya estem bé. Com hi ha aquestes onades de color, no ens podem ficar a la pell, com ha dit ara el senyor Cunillera, dels d'Alcarràs, Franja de Ponent, de la Catalunya Central, sempre aquí a alta muntanya, tot i que la notem, no ens podem queixar, però de cap manera, de cap manera, perquè estem realment a les nits tropicals que expliqueu, aquí quedem molt lluny d'aquestes nits tropicals, i realment, sobretot, és molt important, per molta calor que haguem passat nosaltres de dia, a la nit el nostre cos humà pot dormir i pot descansar molt.
Perquè quines temperatures, per exemple, Xavi, heu tingut en aquesta onada de calor, aquests darrers dies?
Sí, aquests dies nosaltres... Una cosa és d'Es Poble, que ho has dit bé, Es Poble, que és des d'on estic parlant jo, que estem d'una cota 1.200. I després tenim, per això sortim tant als mitjans de comunicació, perquè el Servei Meteorològic té el que seria l'observatori, el cor de la plana, que bona part d'ella també forma part del municipi de Das, i és la zona de l'aeròdrom. Doncs aquí, el dia més alt, que va ser el divendres, vam tindre oficialment 35.7. El dia anterior, dijous, en vam tindre 33.8. Dissabte, 34.5. Però això només són unes horetes, perquè penseu que el divendres que vam tindre la més alt, aquesta de 35, sortíem d'una mínima de pràcticament 11 graus.
Clar,
és a dir, insisteixo molt. Aquí, a comarca, el nostre sector, heu d'entendre que això és de l'oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit. Molts dies, i durant tot l'any, passem d'aquests 20 graus.
Yeah.
Inclús en aquests dies hem tingut 25 graus de diferència, que això també ja és una mica fortota. Però de moment és així, és un canvi... Jo sempre he dit que si Catalunya és molt complicada meteorològicament parlant, doncs a Cerdanya també tenim una meteorologia dintre la nostra comarca.
També
tenim molts microclimes, Molts microclimes.
Però escolta, llavors us feu vostre aquest títol de ser el poble més fred de Catalunya, Xavi?
Bé, sí que ho podem dir-ho, perquè però ho fa molt la propaganda aquesta que tenim aquesta estació aquí a la zona de l'aeròdrom. Però com nosaltres coneixem les termes, les fites que posem cada municipi, si aquest observatori l'haguessin ficat 800 metres més cap a la dreta, mirat des de Das Poble, doncs l'observatori representaria que estaria a Fontanals de Cerdanya. Però també tenim un valor molt fred, que és a l'Estret d'Isòvol. És un altre municipi que està a l'altre vessant del riu Segre, ja lindem amb Lleida allà, i també és la part de la Solana, que també les nits fredes, doncs també les enregistra molt. Dècima amunt, dècima avall, doncs queden en el fons de la vall aquests valors tan freds, i tant podria ser Das com Isòvol, i si em permeteu l'expressió, el poble d'All i Ger, doncs també els hi fa molt i molt de fred.
Escolta, però quan parlem del poble més fred, per tant, Xavier, clar, la gent, i jo també, m'imagino això, no?, que encara heu d'anar amb jaqueta, encara no l'heu retirat, la jaqueta, de l'armari o no?
A veure, no fa massa de tot això. Inclús, aquí molta gent, a l'hora de conviure, doncs molta gent no té la calefacció en gasoi o gas propà, com podríeu tindre aquí, o gas ciutat, a la ciutat de Barcelona. Doncs aquí ens escalfem amb llenya. I penseu que pràcticament tots els hiverns comencem, ja et diria, a començar a fer una mica de foc, fer una xera, que diem a nivell de poble, fer una xera als primers dies d'octubre o passat pels vols del Pilar, comencem a fer foc, i poques hores o moltes hores en tenim 7 mesos. Aquí a Alta Muntanya, pràcticament 7 mesos fem foc i pràcticament 8 mesos que ja ens fiquem a un jersei a una altra hora del dia. Pot ser a partir de les 7 del vespre ja has d'anar amb el jersei posat.
Xavier Cruïlla, gràcies per portar-nos una mica de frescor aquí a l'estudi de Ràdio Estel, i també doncs, a tots els oients que ens estan escoltant. Moltíssimes gràcies per haver entrat al matí, Xavi.
A tots vosaltres, una abraçada i a disposar, ja ho sabeu.
Doncs jo, Xavi, ho tinc ben clar, aquest estiu, una paradeta d'As.
Amb vegeta.
Adéu, que bé. Escolta, fem una petita aturada aquí al matí a Ràdio Estel. Ha arribat una mica aquest punt, no?, que han baixat una mica les temperatures, cosa
ja, ja tocava,
que agraïm, però ara malauradament les tornarem a pujar, ja veuràs, perquè després de la pausa publicitària ja sabeu que els dilluns tenim obert doncs, l'espai jurídic del matí, és l'espai Tirant pel Dret. Si teniu qualsevol dubte jurídic ens podeu trucar, ja ho sabeu, al 93 409 2771, però avui hem parat l'atenció justament en l'ocupació il·legal. Clar, malauradament és un tema que no passa mai de moda, Xavi, no. I és per això doncs, que després de conèixer doncs, les darreres dades del Ministeri de l'Interior, perquè us feu una idea, les dades del primer semestre de l'any es van registrar gairebé 7.500 denúncies relacionades amb l'ocupació il·legal a Espanya i bona part es van denunciar a casa nostra. Per tant, avui d'aquí res, després de la pausa publicitària, compartirem aquestes dades amb Marta Jové, advocada de Digestum Legal.
Radio Estel